Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 2:15 del migdia. Això és Herrera des de la teva COPE més propera, Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i de seguida parlarem de la migranya. Ahir va ser el dia de l'acció contra la migranya per conscienciar. Encara és una malaltia que encara té un estigma social força important. Perquè, clar, els que tenim la fortuna de no patir una migranya pensem que és un mal de cap a l'ús. Però no, és molt més que tot això. Estem parlant de la 8a malaltia més incapacitant de la humanitat, segons l'OMS. D'això en parlarem amb el neuròleg de la unitat de cefalees de l'Hospital de Bellvitge, el doctor Albert Muñoz, en parlarem aquí. Però abans d'això anem a veure si hi ha canvis, perquè hem passat una nit de xafo, una nit de calor, una nit de no dormir, una nit de calor horrorosa, que tant de bo sigui el canto de cisne del verano. Tant de bo sigui així i arribi a la tardor, que és el que estem esperant. Temps, trànsit i actualitat amb el Carlos Osada. Bon dia, benvingut.
Què tal, Cruz? Bon dia. Doncs sí, arriben canvis en el temps, ja ho estem notant. Avui és un dimarts de temps insegur, temps inestable. Arreu de Catalunya comença ja a retirar-se l'estiu i també la calor. Avui al matí, cel tapat a tota Catalunya, una humitat molt elevada com la que hem tingut a la nit i encara dura a hores d'ara. Aquesta tarda arriben les primeres pluges que poden ser de moderades a fortes, sobretot a la vessant sud del Pirineu, temperatures a la baixa de cara a demà dimecres. Encara al matí mal temps, encara pluja a la tarda, el sol tornarà a ser protagonista, vull dir que serà un vist i no vist aquesta pluja que ens acompanyarà aquesta tarda i també al matí de dimecres. 29 graus ara mateix a Barcelona i Girona, 27 a Tarragona, 23 a Lleida i 18 a Andorra la Vella.
Molt bé, què tal tenim el transport públic i la xarxa viària?
Doncs mira, molta tranquil·litat i molta fluïdesa. Cap incidència al transport públic i a la xarxa viària circula amb normalitat.
Millor. I de l'actualitat que en destacarem, Carlos?
Doncs mira, avui estem molt pendents de la notícia que va trasbalsar Catalunya i la tarda. L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, està conscient aquest matí, però l'equip mèdic que el tracta veu prematur valorar les possibles seqüeles de l'ictus que va patir dilluns, per la qual cosa esperarà entre 24 i 48 hores per fer una valoració del seu estat neurològic. Així ho ha explicat fa uns instants en roda informativa el director del Servei de Neurologia de l'Hospital de Sant Pau, Albert Lledó, acompanyat de la resta de l'equip mèdic. Pujol, recordem-ho, té 92 anys, va ingressar primer a l'Hospital de Barcelona i la tarda al voltant de les 5 i després va ser derivat a l'Hospital de Sant Pau per una alteració aguda de la parla detectada quan era al seu despatx. Va ser intervengut ahir a la tarda i la nit aproximadament entre 7 i 8 del vespre. La intervenció va acabar al voltant de les 10 de la nit, va desenvolupar-se amb normalitat i aquest matí l'equip mèdic que l'atén doncs, ha fet aquesta valoració de que la cosa sembla ser que va evolucionar favorablement però cal esperar 24 o 48 hores per fer una valoració més acurada del seu estat neurològic i de les possibles seqüeles que li pot haver provocat al expresident Jordi Pujol aquest ictus. Primer deien que lleu, després va ser greu, que se li va detectar ahir a la tarda. I tenim també una última hora que ens arriba des del Maresme, des de Mataró. Els Mossos han investigat i traslladat a un jutge la denúncia contra un membre del club d'hoquei Mataró per presumptament abusar sexualment fa uns 10 anys d'un menor que aleshores era jugador del club. La policia va prendre declaració al denunciat i després va enviar el cas a un jutjat de Mataró i es tractaria, segons han explicat fonts de la televisió de Mataró, d'un home de 79 anys que ha estat vinculat al club des de la seva fundació. La junta directiva d'aquest club d'hoquei de Mataró ha explicat en un comunicat que es tracta d'una persona llargament lligada a l'entitat i ha condemnat qualsevol assetjament, abús o agressió sexual.
Molt bé, Carlos, a l'una més, molt gràcies.
Bon programa, senyor. Adéu.
L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Bon dia, benvingut.
José Miguel, companys, què tal? Bon dia.
Que avui tenim
avui tenim un menú que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do el menú que tenim avui.
Per on vol començar?
Home, aviam, això és COPE Catalunya i Andorra. 9 de la nit, el Bayern de Munic, Futbol Club Barcelona, Lliga de Campions, fase de grups, segon partit de la Lligueta, amb el Barça que té els 3 primers punts de la victòria contra el Victoria Pilsen i el Bayern que té els 3 primers punts de la victòria contra l'Inter. És a dir, que molt probablement d'aquí sortirà el líder del grup. Això sí, amb un tal Robert Lewandowski, ara amb la samarreta del Futbol Club Barcelona. No pas amb la del Bayern de Munic, on els últims partits que s'han vist les cares bavaresos i catalans doncs ha estat un autèntic mal de cap i malson per la defensa del Futbol Club Barcelona. Ho dèiem, eh? És allò de agafa aquest partit, treus un jugador, li canvies de samarreta i el poses a l'altre equip. Doncs això és el que passarà aquesta nit a les 9 i evidentment ho explicarem al Tiempo de Juego. A més, Bayern i Barça ja sabran el resultat de l'altre partit del grup.
És a dir, que sabran què passarà si guanyen,
sabran,
empaten o perden.
Fonamentalment, què ha fet l'Inter de Milán al camp del Victoria Pilsen. Tothom parteix de la base de que has de sumar els 6 punts contra el Victoria Pilsen. Després els has de sumar. Anem a veure la resistència que proposa l'equip txec al conjunt italià. També avui en aquesta Lliga de Campions, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid. Però és que tot això que explicarem al Tiempo de Juego vindrà després del Tiempo de Juego.
M'ho pot explicar, això?
Sí, avui tenim un Tiempo de Juego, emissores FM, que comença a les 5 de la tarda, sí, i que viu als quarts de final de l'Eurobàsquet,
sí, senyor,
entre Espanya i Finlàndia. No us en refieu, Finlàndia és una selecció possiblement amb poc pedigrí o poc prestigi o poc recorregut tradicional en el món del bàsquet, però aquests nois venen de carregar-se la selecció de Croàcia.
Poca broma, eh?
Poca broma. I tenen un noi que es diu Markkanen, que fa molts Markkanens a la cistella contrària. O sigui que tot això, el partit comença un quart de 6, des de les 5 de la tarda, Tiempo de Juego amb aquest partit del conjunt de Sergio Ascariolo. I, escolti, respiren molt tranquils a l'Espanyol. La veritat és aquesta.
Home, la veritat ara hi ha alliberament de massa salarial, això significa que es podrà corregir una mica, no?
Escolti, sí, l'Espanyol guanya massa salarial, l'Espanyol possiblement al mercat d'hivern podrà atacar la contractació d'aquest central que va quedar pendent al mercat d'estiu i potser un altre jugador de banda, però és més la sensació de tanta paz lleves como descanso dejas, Raúl, que no pas, perquè econòmicament l'operació, no, sí, alliberes massa salarial, però l'Espanyol ingressa 8 més 3, que en realitat és un guany zero. Guany zero pel jugador que ha estat el màxim golejador teu les dues últimes temporades. Futbolísticament parlant, si traiem el rerefons de la història, és una operació dolenta per l'Espanyol. Clar, si a tota la coctelera poses el rerefons de la història,
llavors no tant, eh?
Lo que se sap i lo que no se sap encara, l'operació és que a l'Espanyol no li quedava cap més altra sortida que deixar sortir Raúl de Tomàs. El comunicat ha estat molt breu. Hem tancat el traspàs de Raúl de Tomàs al Rayo Vallecano. Aquesta tarda, per cert, en un acte de presentació d'un patrocinador, parlarà Mao Ye, el conseller delegat, que evidentment li haurem de preguntar, doncs, per la sensació de l'espanyolisme en aquest després d'aquesta operació. Ja faig spoiler de les preguntes del dia. Travessa del Bayern de Múnich Futbol Club Barcelona, 1x2. Quin sentiment us queda després de la sortida de Raúl de Tomàs de l'Espanyol? A, alleujament. B, indiferència. C, tristor. I en Claus Gironina i Quique Càrcel li van qüestionar si era el millor mercat com a director esportiu del Girona que havia tancat. Doncs preguntem això. Ha estat aquest últim el millor mercat de Quique Càrcel com a director esportiu del Girona? Sí o no? Properament aquestes preguntes al nostre compte de Twitter, @esportscope.
Molt bé, José Luis, moltíssimes gràcies.
A vostè, senyor.
Cuida't. Fins després. De seguida parlem amb el doctor Emilio Juárez sobre salut visual. Parlarem de catarates, al centre oftalmològic Tres Torres, i després parlarem de la migranya. No parlem només d'un mal de cap, no. Més enllà, parlem d'una malaltia que encara té un estigma social, que encara està infradiagnosticada i que, segons la OMS, és la vuitena malaltia més incapacitant de la humanitat. De seguida en parlem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Termina pues para la gran mayoría el primer verano normal, de aquella manera tras dos años de convivencia con las restricciones de la pandemia. Había ganas, y eso se ha notado en los hoteles que durante...
Las tasas de ocupación han sido muy buenas, superando el 90% en junio y agosto.
Dos de cada tres empresarios tienen dificultades para encontrar empleados. No hay gente para trabajar en hostelería.
Creo que lo que más nos preocupa a los hosteleros está siendo la subida de precios de la energía, sobre todo pues de la luz.
¿Cómo está en el sector tras el verano?
Porque... De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en la linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Robert Lewandowski torna a Múnich.
i nosaltres amb ell. El millor golejador amb el millor equip de la ràdio. Caminen junts a la Champions.
Des de Polònia escucharemos con pasión los goles de Robert Lewandowski en Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Tiempo de Juego, amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dimarts, des de Múnich, Bayern-Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella,
Marcos López.
Tiempo de Juego.
COPE, estàs informat.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Muchos españoles están preocupados por llegar a final de mes. Hay algunas buenas noticias. Los ingresos por turismo, por ejemplo, este verano son semejantes a los que se generaron antes de la pandemia.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Voy a comprobar qué puedo comprar con unos 50 euros. Llego al Mercado de Maravillas de Madrid. Es el...
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola.
Quería unos gallos de ración. ¿Qué pescado es el que más ha subido?
Salmón. La lubina.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. En COPE estamos donde estás tú.
Mariló, buenos días.
Buenos días, familia, que me tenéis encantada.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Esto es la Champions, el mejor fútbol del mundo, esto es Tiempo de Juego en la COPE.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doctor Emilio Juárez, del Instituto Oftalmológico Tres Torres. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal?
Me encanta hablar contigo, como siempre. Oye, vamos a hablar de las cataratas, si te parece. ¿Esto es reversible? ¿En cuánto tiempo? Bueno, sí, claro, es operable desde hace muchos años, ¿no? Pero ¿en cuánto tiempo y qué calidad de vida vuelve a tener el paciente?
Pues mira, no lo has dicho mal, porque muchísimas veces la pregunta que me hacen es ¿qué puedo tomar o qué me puedes dar para que no tenga cataratas? Y yo les digo que eso es inviable. O sea, cuando el cristalino empieza la vista cansada, empieza un proceso de degeneración que acabará con una catarata que nos quitará visión de lejos.
¿Esto le pasa a todo el mundo?
A todo el mundo. En algún periodo de tu vida, si vives muchos años, te aparecerá la catarata. Hay personas que, pues, que desgraciadamente, si no cumplen muchísimos años, no tendrán cataratas, pero evolutivamente el cristalino irá degenerando hasta producir un tipo de opacidad o catarata que nos impida que tengamos una buena visión de lejos. Pero ya te digo, empieza con la vista cansada, por lo tanto, aquellas personas que empiezan con vista cansada, su cristalino empieza a degenerarse. Y cuando ya nos afecta la visión de lejos es cuando se llama catarata. Pues bien, la catarata es simple de corregir. Cambiamos esa lente que se ha degenerado por una lente, que además hoy en día puede ser multifocal, es decir, te permite que no dependas de las gafas para ver de lejos, para el ordenador o para vista cansada.
Claro, eso te iba a preguntar yo, porque yo recuerdo que mi padre hacía muchos años, mi padre que en paz descanse se operó de cataratas y luego tenía que usar gafas. Esto ya no, claro. ya está solucionado.
Es una opción, es decir, sí que es verdad que se siguen poniendo lentes monofocales dentro del ojo que permiten que veas de lejos y te obligan a llevar gafas para las diferentes distancias, incluso un poquito de astigmatismo para ver de lejos, pero existen las lentes multifocales que te permiten corregir el astigmatismo, la hipermetropía o la miopía y también la vista cansada. Es decir, aquellos pacientes que ven mal de lejos por catarata no tienen por qué esperar a que no vean prácticamente nada, se operan antes y permite no solo que recuperen esa visión que han perdido por la catarata, sino además que puedan desprenderse o evitar llevar gafas tanto para lejos como para cerca.
Pues ya lo sabéis, la primera consulta informativa gratuita en el Centro Oftalmológico Tres Torres en el 900-842-848, 900-842-848, o en la web lo vais a encontrar todo, oftalmologiatrestorres.com, oftalmologiatrestorres.com. La salud visual es calidad de vida, eso es indiscutible. Doctor Emilio Juárez, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Imagineu el pitjor, tothom hem tingut un dia o un altre mal de cap, pel que sigui, eh? Pel que sigui. Imagineu el pitjor mal de cap que heu tingut. Doncs la migranya doncs, ho supera doncs, per molt, tant que és incapacitant. D'aquí que els que teniu la fortuna de no haver patit mai una migranya, o no tenir aquest problema, aquesta malaltia, doncs no sé fins a quin punt acabem d'entendre els que si la pateixen. Per això d'aquí l'estigma social de que moltes persones no valoren el seu conjunt la migranya. Una malaltia que, segons l'OMS, és la vuitena malaltia més incapacitant de la humanitat. Parlem de la migranya amb el neuròleg de la unitat de cefalees de l'Hospital de Bellvitge, el doctor Albert Muñoz. Doctor, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per atendre'ns. D'entrada, estava fent la comparació d'imaginar que tens el pitjor mal de cap que has tingut a la teva vida, doncs la migranya és encara pitjor, és així, tal qual, no?
Sí, sí, exacte. La migranya no és només un mal de cap, no? La cefalea es pot considerar des del símptoma el mal de cap, però la migranya és una malaltia. I no és només el mal de cap, és moltes coses més. És incapacitat per moure's, incapacitat per tolerar qualsevol estímul extern, incapacitat per pensar, per concentrar-se. En resum, és incapacitat per absolutament tot durant el dia de la crisi.
Quan comença a tenir una persona amb migranyes? És una qüestió que ja és des de sempre o hi ha un moment a la vida que pot aparèixer? O les dues coses?
La migranya realment és una malaltia genètica. La persona que neix amb migranya neix migranyosa. El que és veritat que pot ser una migranya que no dona la cara fins a un cert moment de la vida. És molt típic els desencadenants hormonals, perquè és molt freqüent que els pacients debutin a partir de l'adolescència, i després al llarg de la vida s'anirà modificant, anirà canviant també la forma en què debuten les crisis, tot sempre relacionat amb estímuls externs o estímuls interns, amb diferents desencadenants al llarg de la vida.
És una qüestió més de dones o d'homes? Està equilibrada la població?
És força més freqüent en dones, més o menys el triple en dones que en homes, tot i que existeix pels dos gèneres.
I com es tracta una migranya?
És complicat. El tractament de la migranya ha de ser molt integral. Ha d'incloure des de hàbits de vida que ajudin al pacient amb migranya a portar una vida compatible amb la seva malaltia, evitant canvis bruscs, tirant sempre cap a rutines de vida que facilitin un ritme adaptable al cervell per intentar minimitzar al màxim el desencadenant de les crisis. I després, quan amb això no és suficient, s'adopta per un tractament del que separaríem el tractament agut, el tractament del moment que tens dolor, per abortar la crisi, i el tractament preventiu, que ja entrem en una gamma molt àmplia de tractaments diversos per intentar reduir la freqüència i la intensitat de les crisis de dolor.
Una persona que pateix aquesta malaltia, la migranya, pot detectar que està a punt de patir una crisi de migranya? El seu cos li anuncia que ve un atac o no? Se li presenta i no dona temps a reaccionar?
Hi ha algun percentatge de pacients, més o menys el 25%, que tenen una migranya que es diu amb aura. Aquesta aura són símptomes que no són dolor, que són símptomes visuals, símptomes sensitius, o fins i tot d'altres, que poden precedir a la migranya i avisen de que ve el dolor, tot i que aquests cops aquests símptomes poden ser també igualment molestos. A més, hi ha una fase prodròmica de la migranya, que tot i que en molts casos es considera subclínica, és a dir, que el pacient no n'és conscient, sí que algunes persones refereixen alguns d'aquests símptomes hores o fins i tot un o dos dies abans de la crisi i ho poden preveure.
Se sap la freqüència en què poden passar aquests atacs o va en funció de la persona, de la manera, o hi ha una mitjana?
És molt variable. Nosaltres, de fet, classifiquem la migranya una mica en funció de la freqüència. Parlem de migranya episòdica quan és per sota de 15 dies al mes, episòdica d'alta freqüència entre 8 i 15 dies al mes, i quan és superior a 15 dies al mes, és a dir, més de la meitat dels dies, ja parlem de migranya crònica. Com he dit, la malaltia és una cosa dinàmica al llarg de la vida i un mateix pacient pot anar canviant èpoques en què té una migranya episòdica ben controlada en èpoques en què arriba a freqüències de migranya crònica que pot no anar bé amb alguns tractaments i necessitar teràpies més avançades. Anirà canviant al llarg de la vida.
Suposo, doctor, que això també, la duració d'aquests episodis de crisi també variarà en funció de la persona.
Exacte.
Aquesta seria la qüestió. I té cura?
Com a tal, per definició no té cura. És una malaltia genètica, és un cervell que funciona diferent i no es pot canviar de forma permanent. El que sí que es pot és controlar i intentar reduir això. Quan les èpoques més dolentes, les èpoques en què la freqüència és més elevada, intenta minimitzar-la amb l'ajuda necessària, sigui una ajuda de monitorització d'hàbits de vida, de tractaments preventius o del que convingui.
Gràcies. Estem parlant, almenys l'OMS l'ha considerat com la vuitena malaltia més discapacitant de la humanitat, la migranya. Com hem avançat els darrers anys en el tractament i detecció de la migranya?
És veritat que cada cop més la investigació en cefalea, tot i que és escassa, ha anat creixent en els últims anys i s'han desenvolupat nous tractaments que han estat molt, molt útils. El fet de tenir migranya, el fet de tenir crisi, és de per si un factor cronificador de la malaltia i, per tant, tractar-la a temps i tractar-la bé és primordial, no? Llavors, és veritat que el disposar de més tractaments poder més eficaços que els que teníem fa 20 anys ha millorat probablement la qualitat de molts d'aquests pacients. Però tot i així, donada la gran prevalència de la malaltia, és probablement encara insuficient i necessiten més recursos per poder arribar a tots els pacients que ho necessiten. És una malaltia infradiagnosticada i que molts cops no es tracta tan aviat com ens agradaria.
Ah, infradiagnosticada, és a dir, que hi ha persones que poden tenir migranya i encara o no han anat al metge o no s'han tractat o senzillament ho suporten.
Exacte. Hi ha un gran percentatge de pacients que pateixen la seva migranya a casa seva. Hi ha un estigma social important que es considera només una migranya o només un mal de cap i mai han estat visitats per un neuròleg i diagnosticats com a tal. Moltes vegades, simplement coneixent quina malaltia tenen i sabent com funciona, probablement ja podrien canviar algunes coses de la seva vida que els permetria millorar el seu estat, ja sense parlar de tractaments en cas de que sigui necessari. Perquè sí, sembla ser que hi ha una gran proporció de pacients que encara no han estat diagnosticats.
Clar, ostres, això és interessant. Sobretot l'estigma social que feia referència suposo que és el que fa que no vagin, no, al metge o que intentin detectar-li o diagnosticar-li en aquest cas i tenir eines per superar-ho.
Exacte, els propis pacients per aquest estigma social li treuen importància al seu mal de cap. No volen fer-ho més gran el problema, no? I fins i tot també per la gent que els envolta, no? Que no poden identificar que realment això és una malaltia crònica que els suposa una incapacitat tan gran, no? A la feina només és un mal de cap, no? No hauria de justificar tanta incapacitat, però sí que la justifica.
No, la migranya és clarament pot ser incapacitant, això ho tenim clar en aquest cas, Doncs, doctor Albert Muñoz, neuròleg de la unitat de cefalees de l'Hospital de Bellvitge, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i donar llum sobre la migranya, molt amable.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Vuitena malaltia més incapacitant de la humanitat. Estem parlant de que... Bé, és una qüestió genètica, ja ho ha explicat molt bé el doctor. Genètica, és a dir, que venim a aquest món i ja tenim aquesta programació genètica. Això què significa? Que bé, com m'ha explicat, o dona la cara més tard, o potser... Igual no la dona, amb sort, Bé, de seguida parlarem de coses molt més agradables que parlar de migranyes i parlar de malalties. Parlarem de la festa major més gran de Catalunya. Ahir va començar Santa Tecla i ja no seran 10 dies. L'edició d'enguany, hi ha ganes, després de la pandèmia, seran 13 dies. 13 dies de festa major a Tarragona. D'en seguida en parlarem de Santa Tecla i aquests 700 anys de l'arribada de les relíquies a la ciutat, que és el que es commemora aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
El Papa Francisco inicia el curso con un nuevo viaje apostólico. Del 13 al 15 de septiembre visita Kazajistán para participar del Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. Una vez más, 13 acompaña al Santo Padre para ofrecer una cobertura especial en todos sus programas. Con el lema Mensajeros de Paz y Unidad, viaje apostólico del Papa Francisco a Kazajistán. Del 13 al 15 de septiembre, en 13.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Tassi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. A Tassi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Ra,
Doncs ahir l'espectacle de presentació a setembre donava el tret de sortida a les festes de Santa Tecla d'enguany, després de 2 anys amb una cosa més híbrida, més sosa, per dir-ho d'alguna manera, per fer una expressió, no, més apagada. No, amb tant de cara de festa major, doncs hi ha ganes, de celebrar Santa Tecla. I a més, coincidint amb una efemèride interessant, 700 anys de l'arribada de les relíquies de la Santa a Tarragona, el cas que són 3 dies més de festa, ja no són 10, sinó 13. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Fins al dia 25 d'aquest mes, Santa Tecla. Tenim al telèfon a la consellera de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Tarragona, la Inés Soler. Inés, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
I bones festes de Santa Tecla.
Molt bona festa major a tothom.
Escolta'm, hi havia ganes, ella.
Home, i tant, sí, hi havia moltes ganes. Hi havia moltes ganes per part de tota la ciutadania i hi havia moltes ganes també a nivell tècnic de fer unes festes, ja com ho teníem entès abans.
Mm. Home, de fet, ja l'espectacle inaugural d'ahir ja va ser tot un èxit.
Sí, això sí, això sembla.
Home, va ser ja el Tarragorena allà a patar. Però què trobarem en aquestes festes de Santa Tecla? Per clar, tenim la pressió de que fa temps que no fem unes festes normals, entre cometes, i dic, ostres, és que després de 2 anys tenim pressió per muntar una cosa xula. Què trobarem en aquestes festes, Inés?
Doncs en aquestes festes trobarem molt de carrer. Si nosaltres ens hem posat com leitmotiv a l'hora de fer la programació, sobretot que hi hagués un retorn al carrer i a les places, que la gent visqués la festa de forma gratuïta, l'espai públic, no? Una mica conquerir a través de la cultura popular l'espai públic, i per tant, doncs, trobarem això. Moltes activitats, pràcticament totes elles de carrer, pràcticament o absolutament totes de carrer, gratuïtes, per tant, unes festes populars, com ho veníem entenent abans de que la vida una mica se'ns tronqués amb la pandèmia, i hem volgut fer-ho, doncs, una mica en format gran, no? En format de posar en valor tot allò que ens caracteritza com a tarragonins i tarragonines, que és la nostra cultura popular, el seguici popular, i tornar, doncs això, no? Omplir de vida carrers i places, i sobretot un regal que fem a la ciutadania i que, a més, la ciutadania ens ho retorna amb una participació en absolutament tot. O sigui, aquest cap de setmana que ja hem començat amb els actes previs, tots els actes previs han estat plens de gom a gom, no? La gent té moltes ganes de festa i això respira, es viu i és fantàstic.
Magnífic, eh? I a més, fins i tot, per exemple, ja parlo del concert de Cluenda, que tinc entès que s'haurà de fer un segon passi, no?
Sí, perquè
que parlaves de la participació de la gent i de les ganes, es van exaurir totes les entrades.
Sí, hi haurà dos passis a la catedral, a més un concert, bueno, que el mestre Pastrana ha sabut unir a moltes veus, moltes corals, i per tant jo crec que serà, doncs, la millor manera de tancar aquestes festes per aquest any, que tenen una doble celebració, no? Les festes de la represa, la tornada a la normalitat de veritat, i aquesta celebració perllongada en el temps, el que va ser l'any passat, però com que d'on veníem no vam poder celebrar com volíem, i llavors doncs els 700 anys de l'arribada del dret de Santa Tecla.
Parlem dels números rodons, és veritat que ho hem hagut d'allargar, però això no podem fer 701, que queda molt raro, farem 700 i ho allarguem.
Exacte.
I no passa absolutament.
Exacte, quan no passa absolutament res.
Clar, quan tens 700 anys per darrere, un any més, un any menys...
No ve d'aquí.
Bé, i com a novetat, hi ha alguna novetat, clara? Perquè tindrem DJs ja, molta presa del carrer. No sé si teniu, quan es munten totes les festes, quan comencen a programar-se totes les festes, si hi ha un punt que diu, ei, això va funcionar, i hem incidit en això. Hi ha uns actes que agradin més que d'altres? És difícil la pregunta, potser?
Sí, és bastant difícil perquè, bueno, nosaltres com a mètode de funcionament fem, no, allò, l'avaluació posterior, no, de com ha anat, punts de millorar, coses que han sigut molt tops i tal. Llavors, a l'hora de construir el de l'any següent, doncs tens en compte, no, aquesta avaluació. Nosaltres, clar, també és veritat que els darrers 2 anys han estat un format tan light, tan híbrid, tan sense poca... Vull dir que el marge d'avaluació, doncs, però bueno, jo què sé, vam descobrir, no?, l'Auditori Camp de Mar, doncs aquest any, malgrat serà l'entrada lliure, sense límit d'aforament, més enllà de l'establer i de més, continuem mantenint el Camp de Mar també per fer concerts. Moltes novetats, la descentralització de les festes, és a dir, que passi tot al llarg i ample d'aquesta ciutat, no? Per tant, tenim multiplicitat d'escenaris, com si diguéssim, on passaran coses al llarg d'aquests dies a molts llocs de la ciutat. També com a molta novetat d'aquest any, i sí que és en clau de 700, és aquesta mostra de folklore viu, que jo crec que serà espectacular, amb una representació de cadascun dels elements nostres del seguici replicats, no?, o que tenen en altres ciutats. Per tant, aquí aglutinem elements del seguici de tots els països catalans. No s'havia fet mai a tot Catalunya, i per tant això em sembla que serà excepcional de veure-ho, de viure-ho i de veure-ho.
Bé, és una festa que està declarada d'interès nacional, i a més, són molt llargues, no? Del 12 al 25, és que hem d'omplir molts dies amb alguna activitat, vull dir, hi ha feina aquí, eh?
Sí, la veritat és que aquest any allarguem 3 dies la festa, però ho hem fet, aquí hem de dir i agrair que les entitats de la ciutat, els elements, les entitats del seguici i de la cultura popular en general han sigut molt proactius a l'hora d'oferir actes, de contribuir en aquesta programació, i per tant això ens ha permès omplir una programació molt rica, molt completa i que té els i baixos, és a dir, no estem...
A tope, tota l'estona, no?
Exacte, sí, hi ha molts...
Bueno, hi ha de tot.
Hem sabut fer, no?, agafar una mica la temperatura i agafar que pugi i baixi al llarg d'aquests dies, perquè són molts dies amb moltes coses, i per tant, bueno, doncs hi ha dies de punts més àlgids, després hi ha moments així més relaxats, però a més són molts dies i empalmem directament amb el concurs de Castells, amb el qual fins al 4 d'octubre aquí no es pararà la maquinària, no? Que és fantàstic, però sí que és veritat que fa una mica de vertigen després de 2 anys sense pràcticament res.
13 dies des d'ahir que van començar fins al diumenge, dia 25 de setembre, les festes de Santa Tecla, celebrant aquests 700 anys de l'arribada de la relíquia de la Santa, doncs, a la ciutat. Inés Soler, consellera de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Tarragona, gràcies per aquesta xerrada i bones festes de Santa Tecla, bona festa major.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i molt bona festa major a tothom.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vamos a hablar de segundas oportunidades. Si estás pasando por dificultades económicas, sea por el motivo que sea, si te está costando llegar a fin de mes, si te llaman los bancos para reclamarte un pago, si estás empezando a retrasarte con alguna cuota, o si ya tienes algunas deudas pendientes, en cualquiera de estas situaciones, quiero que sepas que existe una solución. La ley de la segunda oportunidad. Esta ley te permite cancelar hasta el 100% de tus deudas y empezar de cero sin preocupaciones. Yo soy Fina Salazar, abogada y socia de abogadosparatusdeudas.es, y puedo asegurarte que la ley de la segunda oportunidad ha sido el salvavidas de cientos de personas que antes eran insolventes y ahora pueden volver a vivir tranquilas. Mi consejo, lo más importante de todo, que no lo dejes para mañana. Si este es tu caso, entra en abogadosparatusdeudas.es y te ayudaremos a cancelar tus deudas. Desde casa y con un abogado experto a tu disposición. Nosotros nos encargamos de eliminar tus deudas. Abogadosparatusdeudas.es.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas
Hay
noches
un
a
gran
todos.
Equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de práctica remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si estás harta de pasar hambre, si no quieres dejar de comer chocolate, por ejemplo, si no quieres saturar tu cuerpo de batido, sigue los consejos que le vamos a preguntar a Enriqueta, nuestra dietista del plan 1-2-3, para adelgazar y perder de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas. Solo 3 semanas son infalibles y verás cómo la báscula empieza a sonreírte en nada. Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Cruz. Buenos días. Pues sí, efectivamente, con el plan 1-2-3 de Clínite adelgazarás seguro, te lo garantizo. Inicia ya hoy tu plan de 3 semanas. El plan es drenante, te deshinchas, adelgazarás y controlarás también los niveles de azúcar, colesterol e hipertensión. Todo son ventajas, las rodillas, la movilidad, el cansancio desaparece porque por fin consigues bajar de peso y olvídate del efecto rebote. Perderás más de 4 kilos, bajarás más de 3 centímetros de volumen, pero en tan solo 3 semanas.
El plan 1-2-3, es el plan 1-2-3, el plan 1-2-3 que te permite seguir comiendo más saludable y adelgazar rápidamente. Y además es facilísimo, con ingredientes naturales, con registro sanitario, económico y apto para todo el mundo, para hombres, para mujeres, para todas las edades. Y en solo 3 semanas, Enriqueta, vas a adelgazar de 4 a 7 kilos. A ver, la primera semana vamos a limpiar.
Sí, pasamos. La primera semana limpiamos porque tomamos 2 sobres de piña que nos ayudan a eliminar las toxinas, depuramos, reducimos el abdomen y nos olvidamos de la retención de líquidos.
Exacto. La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja.
Sí, pura fibra, prebióticos, cuidamos la flora, mejoramos la digestión y nos despedimos del estreñimiento.
Y la tercera semana vamos a controlar el peso con las cápsulas captagrasas.
Sí, saciantes, que nos ayudan a atrapar y a eliminar la grasa para seguir perdiendo peso y el resultado es de 4 a 7 kilos menos en estas 3 semanas. Si quieres tu plan 1-2-3, si quieres informarte, solo tienes que marcar este teléfono, 650-51-52-53, y mañana mismo puedes empezar si quieres.
650-51-52-53 es el teléfono de Clinitec, el teléfono del plan 1-2-3. Y Enriqueta, pues para empezar ya mismo a adelgazar, ¿qué promoción vamos a hacer hoy martes?
Pues bueno, vamos a hacer una promoción para los oyentes de COPE que nos estén escuchando, porque tendrán de regalo con el plan hoy martes las 3 infusiones, ¿eh? Del plan 1-2-3, la detox, más la drena, más la lipo. Las podemos tomar calentitas o fresquitas, como más nos apetezcan, ¿eh? Pero también hoy de regalo el gel adelgazante que lleva rolón incorporado para cada día un masaje en esa zona que veamos que tenemos, pues grasa que puede ser en barriguita o michelin o muslos, ¿no? Esta gran promoción gratis con tu plan 1-2-3 si llamas ahora mismo. Repetimos el teléfono, 650-51-52-53.
Sí, señor, 650-51-52-53 es el teléfono de Clinitec, el teléfono del plan 1-2-3 y adelgaza más de 4 kilos en solo 3 semanas. Seguro y de forma duradera con el plan 1-2-3. 650-51-52-53. Es facilísimo y en ese teléfono está Enriqueta y todo su equipo pues para asesorarte sin ningún tipo de problemas. ¿Es así, Enriqueta?
Claro, claro que sí, porque para adelgazar una vez por todas...
¿Se cortó? ¿Enriqueta? Bueno, sí, parece ser que... cosas que pasan en la vida. El teléfono en el momento más inesperado es cuando desaparece. Bueno, pues os acabo de recordar, porque el plan 1-2-3 sí que funciona, es eficaz en la pérdida de peso de forma segura y exitosa y en solo 3 semanas de 4 a 7 kilos menos. 650-51-52-53 es el teléfono del plan 1-2-3, el teléfono de Clinitec, el teléfono de tu salud para perder de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas. Bé, després d'aquest missatge, hora de tancar era des de COPE Catalunya i Andorra, hora d'obrir migdia des de COPE Catalunya i Andorra. I obrirem parlant del nou calendari de vacunació. Catalunya inclou la vacuna contra l'herpes zòster en gent gran i la del virus del papiloma humà per als nois. Fins ara, aquesta vacuna, la del virus del papiloma humà, només s'administrava a les noies. A partir d'ara també s'administrarà als nois. Bueno, podem recordar que les vacunes doncs, eviten uns 34.000 casos a l'any de malalties immunoprevenibles com la tos farina o el xarampió, per exemple. És les avantatges i els beneficis de la vacuna. No només això, sinó que parlarem de les rates, que és un malson al centre de Barcelona. D'això en parlarem amb el president de la DEPAP, el Quim Cendra. I parlarem ja de micologia. És hora de començar a parlar de bolets perquè les pluges han fet que la temporada doncs, s'avenci. Quina temporada boletària ens espera? D'això en parlarem també amb l'Associació Catalana de Micologia i acabarem parlant de com hauria de ser l'atenció geriàtrica en un futur pròxim. Arribem a la una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE. Estar informado.